Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Amb l'anunci fet avui per Sony, ja pugen a 8 les empreses que no seran al Mobile World Congress de Barcelona del 24 al 27 de febrer pel coronavirus. Entre les últimes que han cancel·lat també la seva participació hi ha Umidigi, la primera empresa de la Xina que rebutja assistir-hi, i també l'alemanya Giga 7. En un comunicat, Sony assegura que ha estat una decisió difícil, la de retirar-se del certamen. Diu que no tindrà estant al saló ni farà conferències, i ho argumenta per la seguretat i el benestar dels clients, socis, mitjans i treballadors. D'altra banda, us expliquem també que el Tribunal Suprem ha enviat ja el suplicatori contra Clara Ponsatí al Parlament Europeu. El mateix dia que Carlos Lesmes ha formalitzat la petició, l'exconsellera ha apel·lat al reconeixement d'Oriol Junqueras també com a eurodiputat. El president del Tribunal Suprem ha enviat la petició demanant concretament que l'Eurocambra retiri la immunitat a Ponsatí per poder jutjar-la a Espanya per la causa del procés. A partir d'avui, els serveis jurídics del Parlament ho analitzaran, i possiblement aquesta mateixa setmana el president, David Maria Sassoli, anunciarà si ho accepta o no. El més previsible és que ho accepti, com ja va fer en el cas de Carles Puigdemont i Toni Comín. Una resolució que no atura, una acceptació que no aturarà, però, la possibilitat que s'acrediti, com ja van fer l'expresident i l'exconseller Comín. També és notícia que l'apologia del franquisme podria convertir-se en nou delicte a la reforma del Codi Penal. El PSOE, actualment en el govern de coalició a Espanya, ha anunciat que exaltar Franco serà això, un delicte. Ho ha dit la número 2 socialista Adriana Lastra, referint-se a aquesta reforma del Codi Penal. L'acord, fins ara amb Unides Podem sobre el tema, es limitava a prohibir l'exaltació i l'enaltiment. Si aquesta proposta acaba materialitzant-se amb un text inclòs a la reforma, suposarà, sens dubte, un salt endavant. I recordem també que els Oscars han estat notícia aquesta matinada amb un nom propi per sobre de totes les pel·lícules, el de la coreana Parásitos, que ha estat la gran guanyadora en la 92a gala a Hollywood. Una nit en què l'Acadèmia ha fet bons la majoria dels pronòstics. Parásitos ha guanyat 4 Oscars de pes, el de millor pel·lícula internacional, millor direcció i millor guió. És la primera vegada que aconsegueix aquesta llista de premis un llargmetratge no parlat en anglès. I una previsió cultural per aquesta setmana és que la Coral Albada de Granollers, en el marc de la celebració dels seus 40 anys, ha creat una obra coral amb un jove director, concretament Tuget Art Creations, i ha posat en marxa un rèquiem que es representarà amb música i posada en escena aquest dissabte a les 7 de la tarda al Teatre de la Passió d'Esparreguera. La sessió anirà a benefici de Càritas Catalunya. Les entrades es poden adquirir en el web lapassió.net. I finalment us comentem que l'Església celebra demà Festa de la Mare de Déu de Lourdes i, com cada 11 de febrer, la Jornada Mundial del Malalt. Aquest any el lema de la commemoració té com a protagonista la soledat, i aquesta soledat referida sobretot a la gent gran, concretament acompanyar en la soledat. Hi haurà diferents celebracions de les hospitalitats de la Mare de Déu de Lourdes, per exemple, al vespre a la Catedral de Barcelona, demà, com dèiem, i amb la tradicional processó de torxes. La celebració començarà a les 7 de la tarda. Fins aquí l'actualitat a aquesta hora. De seguida, el Mirador. Avui parlarem en el nostre programa El Mirador sobre l'augment demogràfic a Catalunya previst per al 2030 que no va precisament acompanyat d'un increment de natalitat. Reflexionarem sobre això amb Verònica García Morales, Iván González i Daniel Arasa. Abans, el pensament del dia, avui amb Lluís Serra, secretari general de la Unió de Religiosos de Catalunya.
El treball per la pau i la concòrdia És un dels tres objectius que l'arquebisbe de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, reivindica la figura del bisbe Joan Carrera com a persona que va treballar incansablement per la integració dels nouvinguts a Catalunya. Tots estem cridats a fer un esforç per teixir la concòrdia i la confiança mútua dins d'una societat en la qual es dona una gran pluralitat cultural, política i també religiosa. El treball que s'albira és de grans proporcions, fins i tot un partit d'àmbit estatal que representa un míssil a la línia de flotació de la cohesió social. Tampoc no ajuden afirmacions moralment greus, segons les quals no es pot ser independentista i món catòlic. Vivim immersos en una anomalia política i judicial. El restabliment de les institucions pròpies i de les llibertats individuals serà un primer pas que faciliti el treball per la pau i la concòrdia. Caldrà donar molts més passos. Els cristians hem d'incloure més la pregària sincera.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu. 33è Festival Folk Internacional Tradicionarius. No et perdis cap concert. Dijous 13 de febrer, Kirsa Egea i Marc Egea. I divendres 14, 6 veus. Fins al 3 d'abril, 33è Festival Tradicionarius, el festival de música tradicional dels Països Catalans. Bar-restaurante Café de Galiza. Calle Riera Blanca 16, en Hospitalet. Especialidad en comida gallega. Platos estrella, el pulpo a la gallega con cachelos y el arroz caldoso con bogavante. Calle Riera Blanca 16, muy cerca del Camp Nou, Metro Collblanc Línea 5. Bar-restaurante Café de Galiza. Menú de lunes a viernes a 11 euros. Teléfono 93-449-8234. 93-449-8234. Ideal para reuniones y celebraciones. No hay amor más sincero que el amor a la comida. Bar-restaurante Café de Galiza. A verlo, haylo.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Les 6 i 8 minuts. Salutacions també del José Matosas i el Raúl Delgado a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem reflexionar sobre el creixement de la població catalana, una previsió que és clara de cara al 2030, any en què s'arribarà probablement als 8 milions de ciutadans, segons l'Institut d'Estadística. Aquesta realitat obre una reflexió sobre les causes de l'evolució demogràfica en les últimes dècades i de cara al futur. Catalunya creix en habitants principalment per la immigració, no pas per l'augment de la natalitat pròpia. Es preveu que els propers anys hi hagi més defuncions que no pas naixements, i que s'instal·lin a Catalunya moltes persones d'orígens diversos. Aquesta és la realitat. A més, el creixement serà desequilibrat. Moltes zones rurals s'aniran buidant, aquest és un altre problema, mentre les comarques del litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, sobretot, com també el litoral proper a la ciutat de Tarragona, registraran un gran increment de població. Cristina Rovira, sotsdirectora general de Producció i Coordinació de l'IDESCAT, recordava ara fa uns dies que la concentració d'habitants en zones urbanes i costaneres és una tendència global, no només d'aquí. Amb el pes del turisme, el sector serveis i el mateix atractiu d'aquestes àrees a prop del mar. A l'extrem oposat, i tornant a referir-nos explícitament a Catalunya, la Terra Alta, el Pallars Sobirà, les Garrigues i l'Alta Ribagorça són les comarques que perdrien més població en termes relatius. Podríem qualificar-les de la Catalunya buida. Com també disminuiran el Berguedà, el Priorat, la Conca de Barberà, la Ribera d'Ebre i el Baix Ebre, tot i que no tant en aquest cas. Tot això va lligat a l'envelliment de la població, preocupació gran a la que ja podem anomenar, com dèiem, Catalunya buida, fins i tot més enllà de la davallada demogràfica. Molts confien que aquestes zones atreguin gent jove amb la immigració, però la feina és un dels factors importants per a la distribució demogràfica i les àrees més urbanitzades o amb més activitat econòmica continuen tenint més potencial en aquest sentit. En altres paraules, que la feina no els sortirà als immigrants de manera automàtica, en aquests llocs rurals especialment. El despoblament és molt perillós per a l'economia d'una comarca o d'un territori, mentre l'envelliment continua comportant problemàtiques socials que poden anar a més. Ens preguntem avui si de debò la immigració, actualment molt activa i present per la globalització i les creixents desigualtats del món, és una solució a l'envelliment i a la manca de natalitat. En el cas de Catalunya, concretament, molts hi creuen com un potencial òptim per a la Catalunya del futur, però molts altres insisteixen que el futur del país passa perquè neixin més nens i nenes de les nostres famílies. No és una qüestió d'identitat i encara menys de racisme o de rebuig a l'estranger, sinó de continuïtat natural en el cicle de la vida. Segurament molts recordareu les crides que se'ns feien des de la Generalitat, ja fa uns quants anys, perquè les parelles tinguessin més fills. Més de dos, si pot ser, es deia fins i tot. Aquest valor està clarament en crisi i seria bo que es reactivés la problemàtica amb l'altre gran valor, que és el de l'acollida. El qui ve de fora per trobar un futur millor per a ell i els seus és molt més complexa. Segurament les dues visions tenen la seva raó. Abordem aquest tema des de diferents vessants. Tenim amb nosaltres Daniel Arasa, que és periodista i president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU. Bona tarda, benvingut, senyor Arasa.
Molt bona tarda.
Com està?
Molt bé.
Molt content. Bé, en tot cas, és un problema de família, aquest que abordem avui, entre altres coses.
Segurament de família, efectivament. El que passa que és una suma de problemes el que
sí,
estan plantejant, no?
Però ja ho crec. També tenim amb nosaltres l'economista i màster en Economia Social, Ivan González. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
I la professora de la Universitat de Barcelona i màster en Seguretat Urbana, Verónica García Morales. Benvinguda, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, per on començarien a enfocar la reflexió vostès? Perquè aquí hi ha molts elements, oi? Creix la població catalana, és una tendència de cara al 2030, però no hi ha natalitat. I s'envelleix la població, cosa que també és positiva, perquè hi ha més esperança de vida. Però,
clar, tot té elements positius.
Sí.
T'acaba de dir, és bo que la gent visqui més anys? En principi, sí. Ara bé, quan això, a nivell social, el que hi ha és un gran envelliment de la població, és evident que això no és bo en altres aspectes.
Clar, però no és perquè visquem més anys, sinó perquè no neixen, no se substitueixen.
No, perquè no se substitueix, però a més, una societat envellida, això és un dels molts aspectes, una societat envellida no és ni una societat dinàmica, perquè normalment les iniciatives per fer coses noves, del que sigui, venen de gent jove o relativament jove. Poques vegades hi ha algun que sí, però en general la persona de 80 anys no sol fer moltes noves iniciatives. Per tant, inclús en l'aspecte purament econòmic, a part d'aspectes humans, morals, no és bo que la societat s'envelleixi d'una forma continuada com s'està produint. A més, en quant a morts, la mortalitat, que ja és més alta que la natalitat, anirà creixent, perquè la gent viu més anys, però arriba un moment que també es mor. Per tant, arribarà un moment que molta gent que es va envellint aguanta més anys, aguanta 10 anys més, 15 anys més, però també peta al final. I, per tant, d'aquí uns anys, la caiguda per la mortalitat serà molt més alta.
Si amb aquest envelliment ja hi ha més defuncions que naixements, imagini's des d'aquí uns anys encara més. Sí.
Jo crec que començaria amb la teva última frase, Ignasi. O sigui, vull dir, les dues parts tenen part de raó.
Clar.
I m'explico. O sigui, vull dir, es necessita immigració i es necessita més naixements, però tant per una cosa com per l'altra es necessiten fer polítiques reals i polítiques que incentivin, per exemple, els naixements, que és molt més enllà, i va molt més enllà, disculpeu, que el fet d'incentivar-ho radiofònicament, com ara, no? O sigui, vull dir, s'han de fer polítiques de gènere, i quan dic polítiques de gènere no em refereixo a les polítiques de caire només de dona, sinó des de feines remunerades, des de la feina no remunerada, vale? Des dels propis ingressos, des de l'organització del temps, o sigui, hi ha moltes cosetes que s'han de fer, que s'han de fer des de la política o des de les entitats o des de les, inclús més avall, des de les associacions, que a dia d'avui no es fan, i això incentivaria realment, per exemple, més naixements. Hi ha un estudi que diu que gairebé 3/4 parts de les dones volen tenir més fills. Pues, aquest voler que es transformi en poder, perquè moltes vegades no és que no es vulgui, de fet, reitero, 3/4 parts volen més, sinó que no es pot.
Jo no, jo en això hi discrepo, eh? O sigui, diuen que sí, però en la pràctica allò és querer o desear. O sigui, a mi m'agradaria és una cosa, però querer, querer dir, allò, dir, jo vull perquè desitjo i poso en marxa el que faci falta.
Com una opció de vida, diguéssim, una,
no? Vida,
una
exacte,
vocació.
Una opció de vida. Mm-hmm. La gent prefereix fer viatges, la gent prefereix viure, prefereix professionalment pujar, parlo en aquest aspecte afecta més a les dones, però també als homes, eh? No, no és exclusiu. Jo, després de portar molts anys en temes de família, molts anys, haver escrit llibres inclús sobre això, la conclusió és que no hi ha una, allò, determinada determinació, que deia la Santa Teresa, de tindre fills. És a dir, és clar que anar bé, tindre fills, no hi va mai. I ho dic que es pare de família nombrosa.
Sí.
Bé, allò dius que et va bé fantàstic, és que no tindre problemes, no et va bé mai.
I això són les dones i els homes, eh?
Les dones i els homes, sí.
La determinació que diu el senyor Ras és veritat, o sigui, no hi ha aquesta determinació de fa 20-30 anys. Sí. De fet la mitjana del primer nen, o sigui, és 32 anys a dia d'avui.
Sí,
com fa 20-30 anys estaven els 20 i pocs.
Sí.
Ha pujat una dècada, ha pujat 10 anys.
Sí, sí,
evidentment que hi ha una determinació com fa 20 anys. Però això no vol dir que no existeix aquest desig. Que reitero, jo ara m'he enfocat cap a aquest diguem,
sí,
tros de la problemàtica, però, exacte, però és només un trosset de la problemàtica.
No, i entenem el que diu vostè, però també el matís està bé, no?
Òbviament, sí,
això de desitjar, de no desitjar,
correcte,
o de resignar-se, no?, o posar una mica l'excusa.
Sí, m'agradaria, però no és el mateix així. Jo m'agradaria tocar el piano, però dedicar temps a tocar el piano, no, a l'aprendre'l, no. Llavors és un desitjar, diguem, invàlid.
No? Has d'optar per estudiar, no?, diguéssim, en aquest cas. Sí,
claro,
senyora García.
Però aquí se destacan esos dos aspectos, no?, també del tema. Por un lado, la migració, que tendrá que ver con el crecimiento, pero no con el modelo de familia o con las condiciones o la realidad social hoy en España y del por qué se retrasa tanto la maternidad como la paternidad. Y allí, más allá de estos deseos, yo creo que hay cuatro aspectos que son importantes y también de cara a lo que decía Ignacio, ¿no?, del año 2030, que además están hoy en día todos los objetivos de desarrollo sostenibles enfocados a esta fecha.
Sí, es la agenda aquesta del govern.
Claro, está en todos los temas. Entonces sería, uno de ellos es la precarización laboral de los jóvenes, tanto chicos como chicas que tengan la expectativa de formar una familia, pues vemos esa concentración de la riqueza en las grandes ciudades, pero que también hay una crisis del mercado inmobiliario en donde no se puede acceder a la vivienda. También hace falta un apoyo público, por ejemplo, de crianza de los menores de 0 a 3 años, donde también allí el Estado tiene que establecer determinadas políticas. La conciliación de la vida familiar, personal y laboral es otro de los temas que se tienen que tener en cuenta. Y finalmente, el cuarto aspecto sería esa desigualdad de género, allí sí sería marcadamente de género, en el trabajo de los cuidados. Y de hecho, muchas de las razones que explican también los movimientos migratorios hacia contextos como el catalán, de hecho hoy se leía un tema en Girona, que hay una gran población que procede de Honduras, es precisamente para cuidar el cuidado de personas mayores. Entonces, estos cuatro aspectos, de una u otra manera, se entrelazan con la migración, el crecimiento de la población, y esta migración no solo a nivel internacional, sino también la migración nacional, que acude, se concentra, o que las grandes ciudades atraen todo ese talento, economía y demás.
Clar. La qüestió és com combinem els dos aspectes. Hi ha migrants que estan venint per raons desesperades, el cas d'Honduras, un país que està molt malament ara, pot passar en Venezuela també, estan venint, vindran, va passar fa 20 anys amb equatorians, i això passa, magribins també fa gairebé 30 i continuen venint, tot això és una realitat. Però clar, incentivem això perquè no tenim natalitat, fomentem la natalitat i llavors que no en vinguin tants de migrants, tot això també té els seus processos.
Jo reitero que una cosa no té res a veure amb l'altra, i al contrari,
són
i estan internacionals, exacte, s'hauria de fer les dues coses, perquè Estic d'acord amb el que deia la companya ara. De fet, jo em parlava de feina remunerada i no remunerada en aquest sentit. O sigui, quan jo deia abans polítiques de gènere, no em referia a polítiques de dona, sinó que, per exemple, que els homes tinguessin les mateixes opcions de cura dels fills. Per exemple, clar, ara mateix, tot i l'augment dels dies de paternitat, etcètera, etcètera, ara mateix qui realment porta el creixement del nen és la dona. Culturalment sempre ha sigut així, sí, però també és veritat que una política que incentivi la igualtat entre pare i mare en la cura del nen també faria que neixin una mica més, perdona per la redundància, però per aquesta igualtat, no, que també es necessita. Llar d'infants, que deia també la companya, estic totalment d'acord. Més llar d'infants, més opcions en el món actual en què vivim, un món totalment ocupat, hauria un major número de llars d'infants, ojo, públiques, incentivaria també el naixement de més nens. I torno a repetir, no té res a veure en què vinguin immigrants, perquè són dues coses paral·leles.
Efectivament, també les dues coses. Jo entraria en un aspecte, potser, perquè són moltes vessants, així que podem parlar de 100 coses. Una, per exemple, ho ha dit Verònica, l'ajuda pública de cara a la criança dels nens. No? És evident que només senten una cosa. Catalunya i Espanya són a la Unió Europea dels països que estan a la cua en ajudes. No és l'únic, I jo, a més, porto molts anys treballant en tot això, i sé que això té una influència relativament petita, encara que, no, si hi hagués molta ajuda, home, si fos tanta que t'ho donessin tot fet, però això no serà mai s'aixecaran el govern per la nit per quan plora el nen, T'has d'aixecar tu. Per tant, és igual que hi hagi molta ajuda que no n'hi hagi. Per tant, però el fet és de que amb unes polítiques adients de cara a conciliació, costa molt, i portem molts anys intentant millorar la conciliació, i no és fàcil. No és tan fàcil a la pràctica, perquè, a més, no poden ser polítiques generals, sinó que cada empresa poden ser diferents, en molts casos, no? Però sí, de major ajuda per la natalitat. Això és fonamental i no ens en sortim. Portem molts anys així i no hi ha manera que augmenti seriosament aquesta ajuda per la natalitat.
Sí, sí.
Per altra banda, a la immigració, jo diria, hi ha un aspecte que és, jo diria que tindre en compte que és canviar mentalitat de gent que té hostilitat a l'immigrant. Això sí que no és bo. Altra cosa és que la immigració anava bé, és bona, és positiu per les persones, és un dret de les persones a poder anar, però també tenint en compte una cosa, que quan és molt ràpida, molt intensa, molt gran, la immigració a un país genera normalment un cert rebuig. Això hi ha que cuidar-ho, perquè si tu hi va tot tan de pressa, en tanta quantitat, després pots tindre altre tipus de problemes.
Ha d'haver-hi una mica d'ordre, s'ha de...
De forma adequada, distribuïda, també parlem abans d'una altra cosa, el territori. És tremendo que el territori, inclús Catalunya, es buida a l'interior
i
la costa es va omplint. Grans ciutats, això passa tot arreu. Però això és una mala política global mundial, que es concentra a les ciutats i queda buit el territori.
No cal dir al seu país, senyora Verònica, Mèxic, on hi ha més de 20 milions a la capital i gairebé la... O potser més i tot.
No, claro, pero a veces también es cómo se comunican o se explican esos movimientos migratorios, porque a veces pareciera que las cantidades son mucho mayores de lo que en realidad lo son, sino solamente hace falta ver los informes de la Organización Mundial de la Migración y veremos que los porcentajes son realmente, no son como se muchas veces no se transmiten. Y de hecho también otro de los argumentos que a veces se dice respecto a la migración, que por ejemplo los migrantes van a tener más hijos respecto de la población receptora, en muchas ocasiones también pues en esta interrelación se van adoptando estas pautas culturales y aquí también ha habido un cambio importante, porque hay una cifra, ¿no?, de un determinado número de personas, de mujeres que deciden no tener hijos porque realmente no los quieren tener, que también es una opción, ¿no? Pero también hay otro porcentaje importante de mujeres o de personas que quieren tener hijos, pero que al final no pueden tenerlas por esas condiciones, sobre todo socioeconómicas, a las que hemos hecho referencias y que aquí sí que la migración no tiene un impacto directo al respecto.
Sí, una primera conclusió en aquesta conversa, en aquest col·loqui que estem tenint amb la professora de la Universitat de Barcelona, Verònica García, amb el periodista Daniel Arasa i amb l'economista Ivan González, seria que defensar la natalitat és perfectament compatible amb un esperit d'acollida als migrants. És a dir, no és estar contra la immigració. no és dir que vinguin migrants perquè no neixin nens, però tampoc que neixin nens perquè no vinguin migrants. Són els dos vessants que poden conviure.
Sí, sí. No, el que passa, hi ha un altre aspecte diferent, que és que ja no ens pugui afectar tant a nosaltres, sinó als països emissors d'immigrants, que què fem Occident, per dir-ho d'alguna forma, per tal de que els països d'origen hi hagi desenvolupament i, per tant, tampoc no es vegin obligats tants a marxar.
Clar, una part de l'ordre al qual vostè es referia és aquest, ajudar els països d'origen.
No és fàcil i no es fa d'avui a demà, tampoc, això. Però, certament, una gran part de la gent que emigra ho fa perquè les condicions de vida en les que està són molt dolentes al seu país i, per altra banda, a vegades té el miratge, l'espejismo, de que arribaran a un país i que serà molt fantàstic l'altre país, i tampoc no ho és.
No? És l'efecte crida, de vegades. No?
Crida. Però han de poder anar ara, potser, si hi ha desenvolupament a països d'aquests, ja no marxaran tants, i per tant, tampoc no es crearan aquestes tensions d'arribada a altres països. Mm-hmm. I ells mateixos no es descapitalitzen, perquè moltes vegades els que se'n van dels països aquests són precisament els que podrien fer més perquè estan més formats, perquè tenen més mitjans, en molts casos.
Mm-hmm. Sí, podem dir que...
Jo estic d'acord amb el que deia ara mateix el Daniel, perquè, evidentment, però és molt complicat. Hi ha països, permeteu l'expressió, més fàcils de fer això, i països que realment són complicats, perquè és que des de la persona que està més a baix fins a la persona que està més a dalt, tampoc interioritzen aquesta bondat d'aquest desenvolupament. Perquè s'ha fet malament en el passat, perquè és complicat, perquè les elites polítiques, per exemple, en països, en molts d'ells sud-americans, doncs estan com estan. O sigui, sí, s'ha de fer, però és molt i molt complicat. I, per tant, jo posaria més força en fer polítiques aquí, sense deixar-les d'allà, evidentment, sense deixar-les. Per què? Perquè aquesta immigració continuarà venint. Continuarà venint, i el que hem de fer és que vingui, perquè, torno a repetir, necessitem més naixements, però també necessitem els migrants, però que vingui de manera correcta. No, que no pot ser que vingui, doncs, això, com deies, no, amb un miratge, aterraré aquí i seré el rei del mambo, no? I per perdonar l'expressió. No, no és així sempre. Hem de tenir-ho clar.
Són dos aspectes també de la mateixa realitat i de la mateixa ètica.
Exacte.
Hem d'acollir perquè tenen dret a migrar i a sobre els podem necessitar, no? Hi ha un doble interès aquí.
Sí. El que no seria bo, algunes polítiques que es fan a països, que només acceptar aquells que t'aporten.
Clar, per això ho deia, sí.
Poso un exemple que
no sigui utilitarista, la immigració.
La Guerra Civil Espanyola, va marxar molta gent, però per motius de la guerra. Però hi ha alguns països que seleccionaven tant els que espanyols que acceptarien, que eren només aquells, els escriptors, els enginyers, els metges, i el pobre desgraciat, que en la majoria, aquells no els acceptaven, no? I, per tant, cal tindre aquest sentit ètic de que a un sí, no només perquè els que et van bé, sinó una mica a tots, uh-huh, també per bé d'ells, no?
Per exemple, Alemanya va ser potser un dels països que va acollir espanyols més, doncs, no, sí, menys això, qualificats,
això
potser.
Parlo de la, això és quan
això va ser després, potser, tard, sí, no? Més tard.
Però
sí, sí.
Parlo de l'any 39-40.
L'any 39-40, sí, sí.
L'Anglaterra només va acollir aquells que li aportaven coses,
sí,
no?
Sí.
No els que també, els desgraciats.
Clar, clar, és que aquí hi ha molta... Sí, sí.
Bueno, muchos de los criterios realmente de extranjería tienen en cuenta, ¿no?, esta qualificación para cumplir, ¿no?, ciertos requisitos, desafortunadamente.
Clar, també és lògic, perquè aporten al propi país, però, clar, hauria de ser també per ajudar la persona, no? Aquesta és la qüestió.
Claro, ese es el reto.
Un repte complicat, avui, el de la població. Una conclusió podria ser que és bo o no és ni bo ni dolent que Catalunya tingui 8 milions d'habitants el 2030? Quin diagnòstic farien vostès? Més enllà de si és més per la immigració o més pels naixements.
A mi em sembla bé. Que jo no estic tan segur, eh?
Pot ser que no arribem als 8.
No estic tan segur perquè es pensen que el creixement serà com va ser fa uns anys, i el creixement aquest s'ha amortiguat. És més, jo crec que a Catalunya els ritmes de desenvolupament, no només de població, sinó en general, s'està ralentitzant. Però, en tot cas, per mi estaria molt bé que ho fossin. No, uh-huh. El que m'agradaria és que estigués més equilibrat el territori.
El territori, sí.
Jo, perquè sóc una zona, precisament, a cavall de Tortosa, una zona a cavall de la zona que es desenvolupa, de Tortosa cap a la costa, creix. De Tortosa cap a l'interior, la mateixa comarca, perd.
Perd, sí.
I això veig que és una tragèdia veure aquells pobles que no són només aquells de Castilla, els de Sòria o els de Teruel.
Sí, que se'n parla.
A Catalunya.
I tant.
I que no queda ningú. Això és terrible, inclús econòmicament, jo crec que a llarg termini, i pel medi ambient. Estem parlant, el medi ambient, resulta que ho concentrem totes les ciutats on hi ha la pol·lució màxima.
Aquí ja es va fer un programa que l'Ignasi recordarà, que un dels temes, un dels temes de la despoblació de l'interior és la mala comunicació. A part dels pocs serveis, la mala comunicació. Sí, i aquí també s'haurien de fer, com abans deia, polítiques sobre aquest tema, polítiques de comunicació.
I inversions en transport.
Inversions en transport, exacte.
Sí, algun comentari més, Verònica, sobre aquesta realitat de cara al 2030?
El 2030 jo crec que és positiu sempre i quan se permita, no?, que esa societat esté viva, i que viva, de verdad. Esa seria...
Sí, ara ens comentava el Ferran, el nostre company, que al Pallars Sobirà no hi ha hospitals, per exemple, en aquests moments. Hospitals públics, zero hospitals. Clar, tot això és una conseqüència de la despoblació.
Però és una aquella pescadilla que se mor de la cola. No hi ha hospitals perquè com és molt car tenir un hospital per poca gent. I al mateix temps no hi ha gent perquè no té hospital. O sigui, vas tirant, eh? Així. El tema és com podem redistribuir, inclús més que els serveis, que també, el treball. Si a un lloc hi ha treball, allí va la gent. La gent va a on troba treball. I a partir del treball, si hi ha gent, llavors hi haurà serveis. La necessitat crea l'òrgano. Però si no hi ha treball, la gent ha de marxar. I llavors no hi ha...
Aquí la tecnologia ens ajudarà.
Pot ajudar, si es fa bé, perquè molta gent d'un poble petit pot treballar, inclús per a una empresa a Barcelona, i ve un dia a la setmana aquí i el rest dels dies treballa a casa seva. Pot ajudar.
I tant. Passa un minut de 6:45, moment de fer la nostra habitual pausa. Recordem que ens acompanyen la professora i experta en seguretat urbana, Verònica García, també el periodista Daniel Arasa, president de la Plataforma per la Família Catalunya ONU, i l'economista i màster en Economia Social, Ivan González. Tornem de seguida amb la notícia curiosa del Rafa Sanahuja.
Ràdio Estel. Catalunya Central, 93.7.
Actualitat,
entrevistes,
notícies
i bona música.
Tot amb les seccions que et faran arrencar el dia amb bon peu.
A primera hora, el programa de dilluns a divendres.
Tots els matins de Ràdio Estel per començar el dia amb força.
Amb Joan Trias
i Mercè Raga.
T'esperem a les 8 del matí.
A primera hora.
A Ràdio Estel.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis. I tu, ja tens clar quina emissora escoltes?
Oh, i tant, Ràdio Estel.
Així de clar?
Així de clar. Tant a casa com al cotxe, Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat. Reprenem el nostre col·loqui. Això és el mirador de l'actualitat. Passen 3 minuts de 6:45 i donem pas ja al Rafa Sanahuja, que té a punt una notícia curiosa sobre el tema que ens ocupa, aquesta previsió de creixement de població a Catalunya de cara al 2030 i el que comporta a nivell de feina, de migracions, de natalitat i d'envelliment de la població. Rafa Sanahuja, bona tarda.
Bona tarda, Ignasi. Comencem la setmana parlant de demografia, un tema interessant per saber com serà el món que ens espera a nosaltres i a les noves generacions. Ens estem centrant, potser, més en tot el que ens toca de prop, però jo us porto dades demogràfiques curioses i interessants a nivell mundial. A veure, per exemple, podem explicar que entre 1950 i 1990 la població mundial es va duplicar, va passar de 2.500 milions de persones a 5.000, sumant la meitat de persones en 40 anys. De moment, dada terrible, Xina continuarà controlant el creixement de la seva població durant el segle XXI, és el seu pla. Àsia, per exemple, compta amb el voltant del 60% de la població mundial. Només Xina té 1,3 milions de persones i l'Índia ja sobrepassa els 1.000 milions. A més, en les pròximes dècades s'espera que l'Índia supere la Xina pel que fa a població total. Més coses, el nombre mitjà de nens nascuts de cada dona varia de país en país, del 1,11 a Bulgària al 7,11 a Somàlia. Imagina't les desigualtats. Més coses, Letònia té 100 dones per cada 8 homes. Qatar, en canvi, té 184 homes per cada 100 dones. Més dades. En el món desenvolupat, la gent viu més temps. Al Japó, per exemple, la gent espera viure 80 anys de mitjana. A Moçambic, en canvi, la gent només espera viure, atenció, 36,6 anys, xifres que semblen increïbles totes dues, especialment la darrera. Més, el 20% dels habitants del món viu a la pobresa absoluta, dada que ja sabem. Només les 5 ciutats més poblades de l'Índia i la Xina concentren el 40% de la població total del món. Ojo al dato, senyores. 83 ciutats del món tenen més d'un milió d'habitants. I més dades per acabar. El 82% de la població mundial sap llegir i escriure. Això que ho tenim, és esperançador. I us dic els 10 països més poblats del món. Xina, Índia, Estats Units, Indonèsia, Brasil, Pakistan, Bangladesh, Rússia, Nigèria i Japó. Així que us dono, Ignasi, algunes dades complementàries a tot el que esteu comentant.
Moltes gràcies, Rafa. Quan deies que entre el 1950 i el 1990 es va duplicar la població del món, dada interessant aquesta, sí. Hem calculat els que som aquí, qui havia nascut abans i qui en aquest període. En el cas del senyor Arasa, com que vostè el coneix, molta gent ja estava en el món.
No tinc cap problema, eh?
Per això, els que som més joves. Com que entre el 50 i el 90 hi ha molt de marge, eh? Deixem a l'aire en quin any hem nascut cadascú.
Però tots som del segle passat.
Sí, tots som del segle passat. Ara que estem en el segle XXI, sí.
De moment, sí. Tot segle passat, sí, senyor.
Quan comencem a incorporar aquí gent jove nascuts del 2001 cap endavant, doncs ja seran d'aquest segle. Però sí, tots del segle XX, en aquest cas. Bé, tenim una realitat que efectivament és global, no és només de Catalunya. No sé si sobre la demografia del món volen comentar algun aspecte. Això és un tema natural, un tema també humà i també de recursos. Recursos hi ha per alimentar més gent de la que hi ha en el món, no? En aquests moments.
Ben repartits, sí.
Clar, aquesta és la qüestió.
Ben repartits i, a més, tenint en compte una cosa, que la capacitat humana de treure rendiment de coses que abans no es tenien o de crear nou, és molt. Recordem que el gran catastrofista, que és Malthus, va dir que, en fi, recorden allò, la població creix en població en proporció geomètrica i els aliments en proporció aritmètica. Doncs quasi ha sigut quasi al revés. Avui en dia, com ha dit molt bé l'Ivan, d'aliments n'hi ha de sobres. En tirem quantitats immenses d'aliments. Per tant, ara ja en sobren, si estiguessin ben distribuïts. Però, a més, la capacitat de crear, de pedres, per entendre'ns, de cara no sabem treure'n res, el desenvolupament científic pot convertir-les en coses fantàstiques. No?
Per tant, vostè no seria mai partidari de polítiques de control de la natalitat, que es deien en llenguatge clàssic.
En absolut.
I n'hi ha hagut, en molts països.
I n'hi ha hagut, n'hi ha. I, a més, alguns senyors i alguns països i algunes entitats mundials per ajudar a tercers països, els imposen polítiques de control de natalitat. I de quina manera, a més, no?
Clar. Potser per tapar les injustícies de fons, no?
Exacte, per autojustificar-se i per defensar-se de la possible immigració que pensi que algun moment se'ls pot una mica menjar, quan l'atenció a les persones ha d'anar per un altre camí.
Uh-huh. Més aspectes sobre això? Ens queda molt poc temps, però...
No, creo que será un reto, sobretot, para que la humanidad reimagine cómo volver a organizarse en sociedad y en ciudad. Creo que es un gran reto para las ciudades del siglo XXI.
Uh-huh. Potser per als països que perdin població, que també pot passar. No és el cas nostre, perquè com a mínim amb la immigració anirem creixent, però hi ha països que potser també en perden i s'han d'organitzar.
Per exemple, un país que s'ha dit, Japó, un país que encara és que té molta població, la tendència ja és, s'ha envellit tant, és molt envellit, que o entra molta immigració o anirem perdent població molt aviat. Uh-huh.
Clar, també era un país petit i molt dens, el Japó, no? És un dels països més densos.
Uh-huh. Jo vull acabar amb una frase que va dir la secretària general del Departament d'Economia de la Generalitat,
sí,
que deia: a dia d'avui és més necessari que mai un creixement sostenible i desplegar els objectius de desenvolupament sostenible del 2030 que parlaven abans a la Verònica.
Uh-huh. Doncs bé, que aquesta sostenibilitat estigui al servei del bé comú. I el bé comú és dir, assumir la realitat, és a dir, no fomentar artificialment que no neixin o que no emigrin o que emigrin més del que toca. En fi, és complicat, però ho podem deixar fluir, això.
I tant. Jo, a més, et dic una cosa. Les famílies que ens poden sentir, que són bàsicament d'aquí, que és il·lusionant tindre fills.
Molt
que val
bé.
La pena, i els animo a tindre.
Doncs, perfecte.
No és la contra-immigració.
No, en absolut. Exactament. Si sí, el futur del país també es construeix en la natalitat, sens dubte. Gràcies, Daniel Arasa, Verónica García Morales i Iván González. Fins una altra. Bona tarda.
Bona tarda.
Adéu-siau. Bona tarda.
Seguim a Ràdio Estel.